Sant Cugat a fons, matins en xarxa amb Sergio Morales.
Onze i nou del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa d'aquest dilluns, 7 de juliol de 2014, i ja ho sabeu, és dilluns, per tant, el que ens toca fer sempre aquesta hora és parlar d'esports, del que ens deixa el cap de setmana, la setmana en clau esportiva general, i per tant, fem una ullada també a Brasil, al Mundial de Futbol. I en parlem, com sempre, amb el cap de futbol de Mundo Deportivo, Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Amb en Julen Tortosa, molt bon dia, Julen.
Bon dia.
I amb en Sergi Alemany, molt bon dia.
Molt bon dia. Per dir alguna cosa.
Molt bon dia, sí, perquè realment això m'és tapat i seria de nit ara mateix.
Estaríem bé, també.
Sí, no sé, estaríem
tertúlia
bé.
Nocturna, sí. Potser algun dia, no? Jesús,
sí,
m'he acostumat, no, normalment, que no fer les diurnes.
Sí. Aleshores que plego jo, ja et dic que sí.
I tant. En tot cas, si us sembla, comencem pel Mundial. Ja tenim semifinalistes d'aquesta història, d'aquest Mundial del Brasil. Tenim un partit que enfrontarà Argentina contra Holanda i tenim un altre partit que enfrontarà Brasil contra Alemanya. I ho parlàvem amb el Jesús abans d'entrar. És que ara tenim a semifinals els que semblava que havien de ser-hi.
Sí.
I aquí els tens?
Sí, aquí estan. A trompicons, els hi ha costat molt, però aquí estan. Mm-hmm, però és que estan sent unes semifinals, bueno, uns vuitens de final i uns quarts de final brutals.
Sí, realment brutals. Està sent un Mundial...
La definició de que resumeix els vuitens i els quarts, brutals.
Sí.
La paraula.
Tot amb aquest gol de diferència, només.
Un gol de diferència, pròrrogues, llançament de penaltis... Vull dir, és que
sembla mentida com la història es va repetint a vuitens, a quarts. I per mi el rival que demostra potser en aquests moments estar una mica més per sota de la resta és Holanda, que hagi tingut tants problemes per superar Costa Rica.
Sí, però tants problemes, però va ser el que va jugar millor.
Però un bon joc, això és cert.
Va ser que va jugar millor, va tindre moltes ocasions, va fer dos pals, vull dir que...
Però teníem a Colòmbia, també, recordem, que... Tres pals, apunta
el Julen, tres pals.
La pregunta és si algú se'ls tatuarà, aquests, eh? Bueno, hem de veure si algú se'ls tatuarà, aquests pals.
Eren, com apuntava el Sergio, els que vam situar tots la setmana passada, que serien a quarts de final. Brasil, vam veure aquella primera part força bona.
Jo vaig
mostrar-me partidari la setmana passada de veure un Brasil que donava un pas endavant i que amb Colòmbia oferiria un millor futbol. El va fer la primera part, la segona va tornar al que ens tenia acostumats a la tònica i bé, el gol de James va posar una mica d'emoció aquell partit, l'àrbitre lamentable.
També li va posar
no?
emoció.
Estem d'acord que Velasco Carballo... Bé, va representar Espanya...
Jo la sensació de Velasco Carballo és que va voler ser tan correcte amb algunes decisions, com políticament correcte, dir, contento uns, contento els altres, que arribava un punt que dius, ostres, no.
Jo crec que és simplement,
que no
és simplement el reflexe de l'arbitratge que hi ha a Espanya.
Bueno, ja està bé, no?, que es vegi, també.
Simplement el reflexe, vull dir, si aquest consideren que és el millor...
Bé, però...
Apaga i vamonos,
sí, no, realment...
Que vinguin a arbitrar àrbits francesos i àrbits alemanys i
Maradona,
i
crec que va ser un dels que va criticar fortament l'arbitratge.
Maradona critica tothom, eh?
Era per
això...
criticar-lo, eh?
Sí, no? El que em va semblar increïble va ser que la FIFA felicités a Velasco Carballo després de l'actuació que va tindre.
Però és que el que fa la FIFA no sorprèn mai. La FIFA fa els sis brats més grans que existeixen. La FIFA l'únic que li preocupa és recaudar peles. Per recaudar peles té que tindre un Mundial, si veuen que no han recaudat suficient. El proper de 48 és igual. Vull dir, quan més equips, millors. És recaudar peles i ja està, és l'objectiu de la FIFA.
Sí, totalment, vaja, doncs que tinguin sort, veure, també s'ha de dir.
La prova és que hi haurà un Mundial a Qatar.
I un altre rus ja prèviament.
Els catarís...
Sí, no, respecte a tots els catarís i els russos,
que ha de jugar.
Però realment, això ja ho plantejarem i arribarà i el debat s'obrirà d'aquí molt, molt poquet, això està fet, i és el procés de selecció d'aquests dos mundials que venen, que són bastant, bastant sospitosos.
El procés de selecció de peles.
Sí.
Qatar ofereix de tot.
Sí.
Diuen que no es passarà calor, diuen que tots els estadis posaran aire condicionat. O sigui, un millor s'estarà, serà el Mundial més fresc de tots.
No, això seguríssim, el que ha passat a Brasil.
Els que estiguin als estadis, sí. Els que estiguin dins dels estadis.
Exacte, vindent de Rússia, no? A Rússia que fa molta calor. A Rússia l'estiu fa molta calor.
Sí, no, farà calor, realment, eh?
Sí.
Com un país fred, però hi farà calor. No crec que la del Brasil en alguns partits, que obliguen aquests temps morts.
A dins dels estadis estaran perfectes, tothom. Ara sortiran dels estadis i es moriran.
Com has vist, Julen, aquests temps morts? que això en futbol no és habitual.
És que això, mira, en els esports, em va bé que diguis això, perquè els jugadors sap molt d'handbol i ho tornem a lligar amb l'handbol avui al futbol, això per començar. Però el tema dels temps morts, això és una cosa que jo crec que...
Em va semblar bé. S'estan allà morint al camp amb, el calor, amb la calor que fa.
Clar, la cosa seria si això es podria algun dia estendre a un partit de futbol amb temperatures més...
amb un partit a Sevilla al mes de juny a les 6 de la tarda...
Els hi faria falta, oi? Accedir.
O aquests primers que juguen a l'agost,
sí,
que els fan a les 11 de la nit.
És una mica també allò de les pròrrogues, habitualment. Bé, la normativa, si no ha canviat, vaja... marca que entre una primera part de pròrroga i una segona part de pròrroga no hi ha descans, no hi ha temps per anar a beure aigua, no hi ha temps per anar a rebre instruccions, i s'ha anat convertint en una tònica que entre primera part de pròrroga i segona part de pròrroga no hi ha qui faci cas a l'àrbitre, tothom s'adreça a la banqueta a beure aigua, a rebre instruccions, i els àrbitres han acabat cedint, però si no m'equivoco la normativa continua sent que s'ha de canviar de camp i que no hi ha descans en aquell moment, però vaja, són coses com ara deia el Julen,
que també és una contradicció,
no volem que hi hagi una desgràcia al terreny de joc,
si no augmentarien les lesions
que estan jugant, sí, les lesions o altres problemes més greus, però
i
vaja.
No hi ha descans al moment que els jugadors estan que venen ja de 90 minuts.
Així és.
I estan que ja no poden
que
més.
Potser alguns comencen... no estan preparats ni pels 90 minuts.
Comencen les rampes i comencen tot això.
I es veu molt sovint. En aquest Mundial ho hem vist molts cops, de com jugadors no aguanten els 90 minuts, no poden.
Han arribat tots... Bé, és la tònica, no? També, Jesús, arribes a un final de temporada després de molts partits, del calendari, com sempre diem, molt apretat, i només falta que hagis de jugar després un Mundial. Veurem com arriben al setembre aquests jugadors.
Jo engegaria un altre debat aquí, eh? Jo crec que... Jo no sóc tècnic, ni vull ser-ho, però que em dóna la sensació de que la preparació física amb el futbol és molt deficient. Que és més deficient que amb altres esports.
Sí, jo crec...
Aquí... Parla molt de futbol físic i així, però després analitzes i dius, a veure,
aquí
hi ha altres esports que el bàsquet, és molt intens, juguen 3 partits a la setmana, moltes vegades, i els jugadors aguanten.
Sí, a més hi ha una cosa a l'NBA, sobretot, que passa que, i, clar, que jo trobo que és un reflex d'aquesta feina que es fa, d'aquesta preparació física, i és que molt sovint fan entrevistes als jugadors de l'NBA mentre són al gimnàs preparant-se.
Sí, sí.
Que això és una cosa que estem molt acostumats a veure en futbol.
Ahir LeBron aixecava una roda de camió, no sé si va veure la imatge.
Sí.
Sembla més màrqueting que altra cosa, no sé si això és recomanable.
Els esports de pista, diguem-ne, que són distàncies curtes i així, però la intensitat potser és més gran que en un partit de futbol 11, perquè en un partit de futbol 11 ja, tots els jugadors tenen els seus moments d'interval de dir, bueno, descanses uns moments i et refàs. Que això no existeix ni en bàsquet, ni en handball, ni en hockey, ni res, que és la intensitat contínua.
No, estic d'acord amb el Jesús, físicament...
Jo no sé, ja dic, no sóc tècnic, ni sóc preparador físic, ni res.
A més que en aquests esports de pista tothom defensa, tothom ataca.
Exacte. És molt més intens.
Jo crec que ho hem viscut de prop, a més aquesta temporada del Barça. Físicament els jugadors no han estat a l'alçada d'altres temporades, que no treu que altres equips també hagin arribat a final de temporada amb les piles baixes. En canvi... tot és cultura de països, jo crec, d'entrenadors. Mira, Simeone amb l'Atlètic de Madrid, aquests jugadors han aguantat fins al final, fins que alguns, com Diego Costa, s'han trencat i han arribat a un Mundial, encara no saben com. Altres que potser s'havien reservat una mica més, el cas de Neymar, no vull dir que durant la temporada no s'hagi esforçat. Des d'aquí crec que, Jesús, que estem d'acord tots dos, que es valora molt positivament el primer any de Neymar al Barça, un jugador que ve d'una lliga brasileira i que necessita adaptar-se, i ell en canvi ha tingut la mala sort de trobar-se amb Zúñiga i de quedar lesionat. Que quina lesió de Neymar, estem parlant d'un centímetre una mica més al centre, i recordem que és columna, i aquí passa tot el sistema també nerviós, neurològic. Ja s'ha descartat en principi, si les informacions que ens estan arribant des del Brasil són les positives, esperem que quedin això, en positives, i que no s'amagui una informació més greu. Ahir fins i tot O Globo parlava d'una possible infiltració de Neymar de cara a la final...
Seria una bestiesa.
On ho té complicat el Brasil arribar-hi.
No crec que valgui la pena.
Seria una bestiesa.
No crec que valgui la pena, perquè trobo que encara que Brasil no arribi a la final, encara que Brasil guanyi no guanyi la final, trobo que aquest equip de Brasil el tornarem a veure en propers mundials un altre cop amunt, perquè la majoria som molt joves.
Som molt joves, és un Brasil totalment renovat.
Clar, Exacte, per
no,
tant.
No, bé, és que és aquesta informació que ahir publica el Globo...
Ah, trobo una bestiesa.
No s'ha, jo crec que no s'agafa per enlloc. No. És una esperança potser més per l'equip, perquè les semifinals amb Alemanya...
Avui he sentit que el metge mateix que el va tractar, el de la selecció brasileña, el Runco, ha dit que això ni parlar-ne. Que ni parlar-ne.
Crec
que estava totalment descartat.
Amb el mes de baixa potser ens quedem curts, fins i tot. No. És que la sort que ha tingut, com diem, va d'un centímetre de estaríem potser parlant fins i tot del final d'una carrera esportiva en cas que aquest cop hagués estat
i el senyor Velasco Carballo
un centímetre més enllà. I sí, bueno, no sé, aquí també podríem entrar en el debat de si hi ha intencionalitat o no hi ha intencionalitat.
A veure, encara que no hi hagi intencionalitat
en l'acció, però sí que és cert que em sembla que no sanciona l'acció Velasco Carballo.
Però no sanciona ni tan sols de...
Continua.
El comitè no sanciona tampoc d'ofici, no sanciona després. Clar, això porta a pensar, i és inevitable que això passés, aquesta comparació entre la mossegada de Suárez i aquest cop de genoll que fa Zúñiga.
Home, és diferent.
Òbviament és molt diferent, és evident. Però
una cosa és dintre d'un llanç, d'una acció del partit, i l'altra cosa és anar allà a mossegar.
Clar, no, evidentment.
Si la mateixa patada d'això es donen sense la pilota en joc, evidentment tindria la mateixa gravetat.
Exacte. Però això per suposat. El que no estic dient, òbviament, és que la mossegada de Suárez mereixi menys sanció que aquest cop de genoll, però sorprèn que el cop de genoll no tingui cap mena de sanció.
No, això sí.
Això és el que sorprèn, que per una cosa sí i d'altra...
Però bueno, això és perquè l'àrbit és molt dolent.
Sí, però a posteriori...
Clar, però a posteriori, igual que s'ha fet...
La FIFA...
Sí, exacte. No.
Bé, jo crec que tampoc s'ha volgut castigar més, potser des de la FIFA Zúñiga, que ja s'ha arrepentit de l'acció,
però
no hi ha una mala intenció.
Jo crec que la diferència és el que apuntava, que l'acció es fa amb la pilota en joc, i llavors pot interpretar una mala interpretació de l'àrbit, un error de l'àrbit, però no una cosa. Jo crec que si l'agressió s'hagués produït amb una acció que la pilota està en un altre costat, i aquest home va pel darrere i li fa això, llavors evidentment... Encara que l'àrbit no ho hagués vist,
no,
jo estic segur que haurien sancionat.
No tindria justificació i s'hauria sancionat a posteriori.
Segur.
Exacte.
De fet, com la sanció a Suárez.
També són molt dolents els de la FIFA, però bueno, jo crec que això ho haurien sancionat.
En tot cas, Aitor, i anem a aquest partit que vam veure entre Brasil i Colòmbia. A mi em va sorprendre, sincerament, havia sentit parlar d'ell, no l'havia vist jugar, James Rodríguez. Aquest jugador que és la sensació del Mundial, és la gran estrella, òbviament ja apunta pel Real Madrid, perquè això sempre una cosa porta a l'altra. Ets bo al Mundial?
Mónaco dic que no el deixa anar.
A veure.
Però bueno, amb Florentino mai se sap.
Exacte, i si és aquesta la carta que 80, té guardada Florentino?
90, 100.
I si Florentino sabia?
No crec que sigui la carta que tenia guardada, perquè aquest ha sortit ara.
Exacte. Vull
dir, encara que estigués al Mónaco, jo no crec que hi ha gent que el coneix... Jo crec que tècnics
i clubs el tenen
que seguir,
però...
el Florentino tingués fitxant.
Jo estic amb el Jesús, potser descarto que sigui una negociació que hi hagués avançada.
Avançada, no.
Que ara s'encaparri l'amic.
Que ara s'encaparri perquè veu ell la forma de rivalitzar amb el Barça, amb el Neymar. És a dir, el Neymar té un jugador jove en projecció, nosaltres de jove ja no en tenim gaires, els té bastant grandets. Cristiano Ronaldo, Bale, potser encara.
Bale, potser, però bueno, Bale ja té 25 anys.
Però les figures, sí, les figures que té ella són granadetes, per dir-ho d'alguna forma.
Clar, haurem de veure, però igualment una sorpresa, aquest jugador, que us va semblar el partit que va fer contra el Brasil? Per mi el millor de Costa Rica.
Bé, sí.
El de Colòmbia, de Colòmbia. Per mi el millor de Colòmbia, amb diferència.
Ho ha sigut a tots els partits.
Clar, va ser MVP en cada partit que
guanya. No, cada no, aquí va haver-hi un error.
Ah, veus.
Sí, aquí vam apuntar-ho la setmana passada.
Sí.
Va haver-hi un partit que no va ser ell.
Ah, mira.
Que va ser el... No me'n recordo ara qui va ser.
També del seu equip? També de Colòmbia?
Sí, de Colòmbia. El que passa que va ser un error de... Que va sortir una informació per agència i això que corre ara tan ràpid per les reds i tothom vam caure. Vam caure perquè ja pràcticament tots els mitjans van donar-ho per fet i després va sortir la rectificació.
Dels 6 partits que hauran disputat fins ara... en 5 d'ells
no
sí que s'han
no està gens malament, per cert no té, no
aquesta,
està gens
aquesta
malament.
Distinció de la FIFA és Pichichi, recordem, amb 6 gols
sí.
Veure, encara dues per darrere amb Müller i Messi.
Jo l'he descobert ara, jo sóc dels que no en coneixia i des de l'UEU ha fet un Mundial brutal.
Sí, absolutament. D'altra banda, qui no em va agradar en aquest partit i segona pel Barça també va ser Cuadrado, el lateral, o no sé si dir-li lateral, que va cap amunt i cap a baix, no sé què us sembla a vosaltres aquest jugador, i a més plantejant-lo com un possible recanvi per Dani Alves.
Jo no l'havia vist massa, I en aquest partit a mi no em va desagradar. No. Com a... no, no em va desagradar el joc que va tenir, el protagonisme que va tenir en certs moments. Un jugador que, pel que he pogut llegir, tira a l'atac, seria una mica el semblant a Dani Alves. A mi no em va desagradar, però són 90 minuts amb els quals tampoc puc formular una,
clar,
una opinió sobre aquest jugador. La veritat és que no l'he seguit, no el tenia controlat, i és el primer partit de Colòmbia que vaig poder veure sencer. Suposo que l'al·licient també que s'enfortés al Brasil va ser més determinant, per ser davant la televisió a veure aquest partit.
I tant.
Però no em va desagradar. I Dani Alves, ara que ho apuntes, veurem si juga més partits de Mundial, perquè Maicon va passar per davant seu l'altre dia.
Sí, això tot, i no tot, ho va fer gent
tot, malament. Tot apunta que no tornarà a ser titular, a no ser que Scolari canviï el sistema i el faci entre tots dos, que és bastant poc probable.
Jo, pel que l'havia vist fer en aquest Mundial, jo crec que va tindre una actitud, una actuació una mica discreta, no?
Jo no l'havia vist jugar en aquest Mundial a Cuadrado encara, però sí que el vaig veure com passat de voltes constantment.
Sí, és el que anava a dir, jo el veig una mica anàrquic. Jo els partits que l'he vist, m'agrada, fa coses bones, però el veig molt... no ho sé, vull dir, anàrquic, vull dir que mai saps què et farà.
Exacte.
I això té la seva part positiva, però també té la seva part negativa. Vull dir que et pot tornar boig.
La cosa és que passaria amb aquest jugador al Barça de Luis Enrique. No sabem, clar, si a Lucho li agrada o no un jugador d'aquestes característiques, però vaja.
A mi em genera dubtes, per el que he vist.
A mi em genera dubtes també.
Conec, clar.
Però, clar,
suposo que després de seguir una trajectòria més llarga i així, pues, potser moltes dubtes es dissiparien. Mm. Però per el que he poc i vist, em genera dubtes.
A mi els dubtes me'ls genera, ja sé que ara em posaré potser una mica dramàtic, però la temporada que s'està planificant, quant a jugadors...
No t'agrada Luis Suárez?
Bé, no és que no m'agradi Luis Suárez, però l'aposta per anar portant gent de fora, fixeu-vos, estem parlant ara de si arribarà Cuadrado,
sí, no.
En el seu dia es va parlar d'Higuaín, ara es parla de Luis Suárez, i el que es pagarà per Luis Suárez no és poc, però vaja, des del club es diu que hi ha diners i que endavant amb Luis Suárez, 79 milions i mig, si no m'equivoco, Jesús, és el que es parla, és a dir, que el Liverpool, si no ho aconsegueix, pràcticament sí que és la clàusula de rescisió,
sí, sí,
el que s'acabarà pagant per Luis Suárez.
La clàusula, diu Mundo Deportivo, que és de 94,6 milions d'euros.
Exacte.
Bé.
Està bé. Això entre tots, sí,
bé,
ho fem,
quan ens expliquin quant costa realment el fitxatge, si s'acaba fitxant, sabrem si n'hem pagat 80 o... o quan n'hem pagat, però vaja, no, em referia a anar fitxant, pel que sembla estem planificant una temporada amb anar portant molta gent de fora i no sé si és el que més li convé a Luis Enrique ell entén que també forma part d'aquesta tria, evidentment, de jugadors amb Zubizarreta, però tenim el planter, Jesús, que
aquí hi ha un canvi de política.
Els últims anys s'ha demostrat que és com s'ha de crear
el planter. Ha funcionat, però jo
ara un entrenador darrere que tingui les idees, que sàpiga com ha de jugar el Barça, que torni a posar el to físic on convé. Després guanyaràs o no guanyaràs, els títols, però segur que estaràs allà.
Mira, jo parlo una mica des del desconeixement real, però vull dir, Luis Enrique és un home que coneix la cantera del Barça. Ha sortit recentment, perquè fa 2 anys va sortir de la cantera del Barça, la coneix bé, coneix a tots els jugadors. Si ell realment ha intervingut amb els fitxatges, és que potser el que ve ara de baix no és una tongada tan bona com les que havíem tingut. Potser no hi ha per complir les carències que ara té el primer equip.
És que estem molt mal acostumats.
Pot passar. A veure, que no sempre les canteres funcionen, és com una cosa, com una línia totalment irregular, de que un any estan a dalt i altre any estan a baix. Que jugadors a vegades, que jo ho dic pel coneixement que ell té de la casa, jugadors que a vegades tu els veus amb un equip juvenil, amb un segona divisió i així, jugant a un gran nivell, després són jugadors que no són aptes per un primer equip. Que no ho són, que això s'ha vist, hi ha molts exemples a dins de la cantera de Barça, jugadors que han entusiasmat a tota la seva etapa i després han arribat a dalt i han desaparegut.
Molts.
I han desaparegut.
Hi ha molts, hi ha hagut
i han desaparegut perquè, casos... perquè no han donat més. O sigui, perquè no s'ho mateix.
Sí, però tampoc un Pedro, un Busquets... quan jugaven a tercera divisió amb el Barça, no esperaves que fessin un salt al primer equip,
no.
I que fossin
però, veure,
insígnies
persona,
del Barça, de la selecció espanyola.
No, faig el paral·lelisme aquest.
Després, tant de bo poden jugar, no poden jugar, ho poden fer bé. Luis Suárez, bé, la porteria són dos fitxatges de fora perquè per, també hi ha Masip, que ja ho vam comentar. El meu punt de vista és que Masip potser, si s'ha de quedar aquesta temporada al primer equip, ho passarà malament, amb dos porters teòricament per davant. Ha renovat i ha signat fitxa de primer equip, per tant, la idea en principi és que és un dels tres porters d'aquesta temporada, però vaja, arriba Luis Suárez, arriba Rakitic, sí que és cert que després també aquests jugadors poden acabar agafant un rol secundari si la cantera puja i demostra que agafa millor el concepte de joc del Barça per recuperar aquest cicle que tots esperem, doncs que no, segurament parlem de cicle acabat ja, però aquesta època en què els culers tornem a gaudir de victòries, de títols i de disputar-los, que al final...
Però jo veig el paral·lelisme a Guardiola, Luis Enrique, vull dir, Guardiola va confiar en el Pedro, Busquets i en aquesta gent. Guardiola era un home que estava dins de la casa i que coneixia perfectament a tots els que estaven a baix. Venia de l'equip de baix, del segon equip. I Luis Enrique és una situació molt semblant.
Sí.
Els coneix tots. A Luis Enrique no li han de dir, tenim un juvenil que és molt bo, que apunta molt. Ell ja ho sap. Ell ja ho sap. I ells s'han endut el Celta un parell perquè veia que podien rendir-li, li han rendit.
I el seu ajudant, si ell, també uns ajudants, exacte, però que li passi
informe. I si ell no ho tritreu, sí, però bueno, el que li passa informe, un d'ells és un Zue, que també ha estat a la cantera del Barça,
sí.
Fins fa 2 anys, i ara torna. Vull dir que ell també coneix la casa. Jo, veure si Luis Enrique accepta aquest canvi de fitxatges, de paper i així, és que jo em plantejo això. Igual, en aquest moment de la cantera del Barça, no tenim el mateix nivell que teníem fa 4 o 5 anys. Que no el tenim.
No.
I que jugadors que són molt bons dins de la cantera, ho dic des del punt de vista d'un tècnic que en sap més que nosaltres. De que veu un jugador que sí que dins de la cantera funciona molt bé així, però que no el veu per donar un salt al primer equip. No sé, m'ho plantejo, és un dubte que em plantejo.
Se li ha de donar la confiança i ell s'ha de fer el seu equip, Luis Enrique.
Després sempre té la sorpresa, que et surt un de baix.
A la seva mesura, evidentment que sí.
Està bé perquè tot bascula sempre envoltant el Barça. Parlem del Mundial, però de cada 2 partits acabem al Barça. Si us sembla, anem a un altre partit. Aquest el vaig veure... I mira, hagués preferit quedar-me a casa dormint. Alemanya-França. No sé si el vau mirar vosaltres.
El vaig veure trompicons.
Va faltar uns minuts de la segona part, els últims, però vaja, no es va moure el marcador, no. I em sembla que tampoc...
Va ser el pitjor dels quarts.
Això per suposat. Alemanya va ser un bloc, un mur, com estem acostumats. I a veure com li posaran les coses al Brasil, que sense Neymar i sense Thiago Silva, realment ara mateix Brasil té problemes.
Sí, i Alemanya es demostra una mica el que va passar amb la selecció espanyola quan va guanyar el seu Mundial. El bloc era el dels jugadors del Barça, que arribaven de guanyar-ho tot. Ara, el bloc del Bayern de Múnich...
Que quasi va guanyar tot.
No ho ha guanyat tot, exacte. S'ha quedat sense la Copa, sense la Champions, però sí que ha guanyat la resta de títols i és el que arriba com a favorit i que té tota la pinta i ja ho tenia abans del Mundial, també perquè Alemanya sap jugar molt bé els Mundials per endur-se'l.
Sí, sí.
Amb el Brasil, a més, hi sumem la baixa de Neymar i, no sé si més important, fins i tot de Thiago Silva a la defensa per targetes, tot
per,
i que
David Luiz, grup,
si es multiplica com l'altre dia David Luiz, potser...
Sí, David Luiz va estar espectacular.
Potser és capaç d'aguantar-ho tot solet, però... Vaja,
realment, a més, una targeta impròpia des del meu punt de vista d'un capità de la secció brasilera. Això també s'ha de dir. Una cosa molt absurda, però bé, és el reglament.
La reacció d'Escolari ho va dir tot.
Home.
Llavors Silva va seguir centrat en el partit, també.
Sí, això també té mèrit.
També, exacte. Xavi Alonso no li va passar el mateix quan va veure que es perdia la final de la Champions.
No.
Però sí, té mèrit, exacte, Thiago Silva, però no hi serà en aquesta, aquesta semifinal. I bueno, ja podem començar també a pensar... Qui passarà de l'altra banda, no? De l'Argentina.
Anem a l'altra banda. Vinga, va, anem a l'altra banda perquè realment també un altre partit que va estar al límit va ser aquest partit entre Argentina i Bèlgica. Els belgues van posar les coses molt difícils als homes de Sabella, Messi i companyia, i bé, un partit més que Argentina s'abona al patiment, sembla que els agrada això.
És que el patiment s'han abonat tots.
Sí, no?
En aquests quarts de final tots, i ja els 8 anys.
Això sí, amb un parell de punts interessants del partit d'Argentina. Golàs d'Higuaín, almenys a mi em sembla un gol espectacular.
Una bona forma d'acabar la jugada.
Sí, i també destacar el lideratge, que ja el tenia, el lideratge de Mascherano, que es veu que va fer un discurs a la mitja part que va deixar a tots bocabadats.
Més amb el cap rapat.
Amb el cap rapat,
que ara porta, que molta gent destaca, exacte, que ha fet una mica més encara de presència en aquest vestidor i en aquest discurs. per unes declaracions, no, de Maradona,
de Maradona,
que l'acusaven de ser un perdedor.
Exacte.
Sí, sí.
Bé, li va sortir les coses rodones a l'Argentina amb aquest gol d'Higuaín, sí. Només començar el partit. Una de les poques vegades, crec, recordar que Courtois no miri de llançar-se amb una pilota. La seva alçada també, sí, fa que com Krul arribi a fer parades que altres porters
no poden fer.
No hi arriben, però és que la rematada segurament no l'esperava Courtois. El va agafar, sí, bé, sí, sense tenir temps de reacció, i veient ja que segurament l'estirada seria inútil. Pel partit he sentit algunes crítiques a Messi. No sé, Jesús o Julen, si vau veure el partit també.
Vaig veure la primera part,
de l'Argentina a Bèlgica.
No, jo no vaig veure malament a Messi.
Perden Di Maria, atenció.
Però és que el problema de Messi, això ho hem dit molts cops, que Messi, en un mal partit, Messi fa un molt bon partit.
Oh, clar.
Però sempre, a més, pràcticament sempre hi ha algun partit dolent, però en general...
Com la majoria dels partits els veig a trompicons, perquè vas fent feina i vas mirant i vas aixecant el cap i això, jo no vaig veure malament el Messi.
No, jo tampoc.
Vaig veure bastant correcte, bastant al seu nivell. Mm. Clar, a veure, si li vols demanar al Messi que ho faci absolutament tot, però Messi tampoc ho pot fer tot.
De tota manera, s'ha de dir que Messi fins ara ha estat molt ben acompanyat per Di Maria, per Àngel Di Maria, que també espera el que es queda de Mundial. Això és una notícia molt trista i complicada pels homes de Sabela.
Se'l perdrà de tot, Julen?
Bueno, he sentit que s'estava tractant amb cèl·lules mare, sí, per tal de poder jugar una hipotètica final, però ostres, igual que Neymar... És evident, difícil.
És menys greu que Neymar, és, si no m'equivoco, muscular, de la cuixa dreta.
Sí, sí, sí. Però bueno...
Però sí que Di Maria, aquests dos últims partits, ha estat una mica el jugador que, si més no, més ha buscat porteria.
Di Maria només té un defecte, que és del Madrid.
Més ocasions ha generat.
El defecte que té el Di Maria.
No, però,
perquè com a jugador és un bon jugador.
No, i és un jugador que aguanta 90 minuts, i si el partit durés el doble 180 minuts, estic segur que l'aguantaria.
Sí.
És que és...
Home, aquest cop no el va aguantar, però...
No, és el primer cop que passa això, que es trenca Di Maria, que es trenca d'aquesta manera, vull dir, una lesió muscular, que dius, ostres, Di Maria, que està fet un toro i realment no ha pogut aguantar aquest partit. I de la mateixa manera que deia abans, que Brasil, no tenim cap mena de dubte que el proper Mundial, el de Rússia, els tindrem endavant, els tindrem lluny, vaja, a mi no em sorprendria molt que no fos així. Trobo que Bèlgica també és una selecció que el proper Mundial podrà donar bastanta més guerra de la que ha donat, i mira que n'ha donat. Això també s'ha de dir.
No, i a veure, i Costa Rica, i Colòmbia... vull dir que si es mantenen amb aquesta progressió que han fet, el proper Mundial pot ser molt interessant.
Clar, són 4
anys,
ho està sent molt. 4 anys amb 4 anys de marge de millora per a aquests jugadors que són molt joves i que el seu millor nivell de futbol l'haurem d'assolir en teoria d'aquí 4 o 5 anys. Per tant, veurem com va tot plegat.
Sí, molts jugadors que coneixem de diferents lligues, Bèlgica. La gran decepció potser Lukaku, que a la davantera els dos primers partits va fer més nosa que altra cosa, i va acabar a la banqueta, al seu lloc Origi, aquest jove també, dels més joves, si no m'equivoco, el més jove.
A Lukaku només se'l va veure a la pròrroga contra Estats Units.
I així és, els últims minuts de la pròrroga, cert que va tenir...
Va ser una tempesta per Estats Units, Lukaku.
Les oportunitats en aquell moment, però va ser l'únic moment d'aquest Mundial on s'ha vist a Lukaku, un jugador que és d'aquests que al cap a vegades també costa una mica de veure el centrat. De fet, ha tingut com a tècnic a Mourinho també, no sé si això,
sí, això també de centre bastant
l'ha influït o no l'ha influït.
A veure com li va Fàbregas, això també, de tenir a Mourinho d'entrenador. Però en tot cas, l'Aima ha sabut també bastant per part de Bèlgica. No sé si se l'esperava, aquest jugador, però Fellaini, després de la temporada bastant dolenteta que ha fet amb el United, les bones temporades que va fer amb l'Everton, jo dic, ostres, potser amb aquest Mundial dona un cop sobre la taula i dic, ei, aquí estic jo, però realment...
Ha estat per sota el seu nivell.
Molt per sota. Realment jo trobo que perjudicava cada cop que tocava la pilota. Ostres, es notava que l'equip no tirava cap endavant. Una llàstima, un jugador que el tenia tot per triomfar i...
És una de les decepcions, vull dir, parlem de les figures que han triomfat i que s'han demostrat que són figures i així, les revelacions, i teníem que parlar de les decepcions.
Sí, que n'hi ha hagut.
Fellaini és un dels que s'esperava i no s'ha vist.
Veurem si continua el United i si Van Gaal té la solució.
Van Gaal.
Avui parlàvem de Van Gaal.
Un bon nom, per acabar aquesta data esportiva. Louis Van Gaal.
Un gran entrenador.
I
això ho dic molt seriosament,
Sí, senyor. Amb Louis Van Gaal, en la seva refiló, època al Barça, refiló, tot i que amb els refiló, mitjans d'entrada es va mostrar...
No, al començament que estava Van Gaal al Barça, vaig coincidir, però vaig coincidir molt poc temps i em van canviar de secció.
A l'inici ell em sap que tampoc li deixaven concedir entrevistes als mitjans de comunicació,
no,
perquè Núñez li va presentar això com una
relació,
guerra.
La poca relació que he tingut amb ell, amb el tracte personal, molt cordial. Molt cordial, eh? Jo tinc una anècdota de... Hi ha un restaurant a Rubí, una masia, no sé com es diu, em sap greu no poder dir això, que resulta que el no sé si encara existeix, igual ja no existeix perquè estem parlant de l'època de Bengal, que per casualitat vaig anar a un dinar allà, un dinar de família i així, i l'home que portava el restaurant, l'amo del restaurant, era el Bengal.
En persona?
En persona.
Era i idèntic. Aleshores entrenar... Ah.
Idèntic.
Ah,
val. Idèntic.
Idèntic. Idèntic a ell, però idèntic. I era holandès, també.
I es deia Luis.
No. I van portar el diari, van portar el Bengal allà, amb un dinar. El vam convidar. I sí, és que era...
Li vau fer la broma.
Semblaven germans bessons. No, broma, fer un reportatge...
Bé, els vau ajuntar...
Semblaven germans bessons.
Increïble.
I amb el tracte personal era molt cordial. Després, el que passa, tenia aquestes coses... A veure, jo crec que era un problema de mentalitat. Vull dir, té una mentalitat molt, no sé si dir germànica, molt quadriculat, molt d'això, i llavors... Si li queies bé, era molt afable, era molt bona persona, i si li queies malament...
És que...
Molt dràstic, molt...
És que realment la figura de Bengal, us en recordeu de quan feien el guinyol del Canal Plus Bengal? No li posava cara. Era un totxo.
Un totxo,
realment, per la seva manera d'entendre el futbol, per com entenia els entrenaments. I jo estic veient un Bengal feliç. Ara mateix a la banqueta d'Holanda, un Bengal que riu molt sovint, que s'ho està passant pipa.
I un Bengal que analitzem la seva trajectòria.
Coi, clar. Però no l'he vist
molt tant com... total, eh?
Sí, sí, absolutament.
Tant com de descobriment de jugadors...
Descobriment de jugadors, de títols, formació de selecció, de tot.
Guardiola recull una mica l'essència de Bengal al Barça, i m'atreviria a dir que també al Bayern.
I admet,
Bayern
també, admet també Guardiola que sense el Barça de Bengal seria impossible... el Barça que hem tingut aquests últims anys. Que això també és important reconèixer aquest llegat, que a vegades sembla que ha quedat una mica entorbolat, perquè en aquella època el Madrid guanyava Champions. És el que es diu molt sovint. I sembla mentida, però quan el Barça guanya, el Madrid no queda reconegut i viceversa. Són coses que ens passen molt sovint.
Jo crec que és un bon entrenador. Sí. I bueno, i tenim la prova que era per bona volies treure tu del canvi que va fer a l'últim moment del porter.
Sí, sí.
Que una sorpresa.
Boig
que,
o geni, o les dues coses.
Que clar, que a tots ens ha sorprès, i un company vostre aquí fora apuntava abans de la tertúlia que, bueno, que el handball és una cosa normal.
Exacte, i tornem a l'handball, és una cosa que no estem habituats.
Un company vostre ho ha dit abans, i
llavors sí.
et pares a pensar i dius, pues té tota la raó.
Sí, sí, sí.
És veritat, i no passa res.
També has de saber fer aquest canvi abans no s'acabi el temps reglamentari. Crec que el va fer que quedava un minut de
partit.
No, l'últim
moment, l'últim moment.
Perquè els penals no pots canviar de porter.
Ara,
ho sabia només el porter, ho sabia només Krul.
Sí, sí.
Així havia comunicat el Franz Hug, l'entrenador de porters, que també va ser en Bengal la seva etapa
al Barça,
i també, no sé si van estudiar-se els jugadors de Costa Rica per on es llançava habitualment el porter titular d'Holanda, però vaja, amb aquest canvi de porter segurament el segon porter no el tens estudiat.
És sorprenent, però el primer porter és una bufetada, així com en handball seria una cosa normal, en futbol és una bufetada el primer porter si no ho sabia.
Clar,
que, per l'actitud del porter, com apuntava el Julen abans, semblava que no ho sabia, perquè semblava que va sortir bastant emprenyat.
Clar, representa, no?, que només se li va comunicar Krul perquè el primer porter, el porter titular, no
seria...
Es té tot el partit pensant en aquest fet, que seria l'home que no es posaria sota pals a la tanda de penals en cas que...
Ara ja ho sap,
que si arribés.
Sí, no, i tant.
Ara potser ja està advertit per una hipotètica tanda de penals a semifinals amb l'Argentina o a final...
Sí, sí. En tot cas, una jugada que...
La jugada seria que no el canviés, que arribessin una tanda de penals i que Bengal no fes el canvi al minut 120.
Estava sorprenent, segur que tenia que reservar-se alguna cosa, perquè estava sorprenent, perquè ho comentàvem allà al diari així, diu, també s'ha fet dos canvis i estaven a la pròrroga. I diu, ostres, algun tio de refresc per aguantar i així? I no, i aguantava amb dos canvis i et surt a última hora amb aquesta. Vull dir que...
Una bengalada, li podria dir
sí,
això,
sí,
no?
Sí, sí.
Exacte.
El que deia és que potser dir-li no seria una bona opció, perquè jugar una pròrroga sabent que tu no seràs l'home que portarà el teu país a les semifinals.
Clar, però igualment també he de dir una cosa, a mi no em sembla mala idea a l'hora d'entrenar de que un porter el dediquis a mirar com llencen els penals als altres i entrenar els penals.
Sí,
i l'altre s'ha entrat al partit.
No, si la idea és bona, jo parlo de dir-li o no al porter titular.
No, dir-li potser no, per això mateix, si et tira el partit pensant que potser els últims segons, els últims 5 minuts del partit no els jugaràs perquè ha de jugar l'altre als penals, això segurament et destensa una mica.
Hi ha els mèrits per l'altre?
Clar, els menys per l'altre, però ningú té dubte que el porter que jugarà el partit titular, com a titular, el següent no serà Crut, serà el porter de tothom habitual.
Tothom pensem que sí.
Clar, bueno,
veure, serà així.
Potser Van Gaal fa la jugada i posa els penals l'altre i fa al revés, vés a saber, vés a, perquè penals segurament hi hauran, com n'han hagut tants cops en aquesta temporada. I el partit que enfrontarà, per mi, dels dos partits que ens queden ara mateix de semifinals, el més atractiu, des del meu punt de vista, és aquest Argentina contra... contra Holanda. No sé, però tinc aquesta sensació, serà un partit més maco que no pas l'altre, perquè trobo que...
Sí, perquè en Alemanya
si és diferent. Si Alemanya no va de... Jo crec que està
Holanda, tot... Holanda saps que va jugar a futbol, sí. Va ser el que passi.
Exacte.
Alemanya sí, és més especulatiu, més juga a futbol també, però és més especulatiu. Si veu que té que tancar-se al darrere i treure pilotes, ho farà, vull dir, sense manies.
Sí, sí.
Holanda és més de jugar a futbol i Argentina també.
Jo aquí i... em decanto més per Alemanya-Brasil, eh?
Sí?
Com a partit atractiu?
Jo crec que sí. Vaja, d'entrada a mi em genera més...
Però els dos semifinals, són molt interessants.
Veure
eh?
Els dos, demà el primer Julen a les 10, és l'Alemanya-Brasil, i l'Holanda-Argentina dimecres també a les 10.
Sí.
Els dos a les 10, perfecte, tu. Una,
no, bona hora.
Perfecte
dos,
no, de bona hora, res.
Jo crec que l'Argentina-Holanda...
els podria veure,
Pot ser una miqueta més ensupit, veurem.
En tot cas, veurem cap on es decanta la cosa, si Messi fa un bon partit o no. Tothom està pendent encara de... Mira que Messi no està fent un mal Mundial, però esperant, i va enfilat cap a l'MVP. Això també s'ha de dir, per ser el millor jugador.
Home, si no marca dos gols i es fa pitxitxi, jo crec que li donarien a James.
Abans que Messi.
Home, de moment és pitxitxi a
quarts de final. Sí, haurem de veure fins on arriba Argentina.
Clar, aquesta és
si Argentina arriba a la final i Messi continua al mateix nivell que està fins ara, ja no dic més. Al mateix nivell, encara que no vagi un gol, jo crec que és Messi.
Sí.
Però no són només els gols, també hi ha premi o golejador.
Sí, i ara també sembla que una cosa que ningú hagués dit a principi del Mundial, però amb Di Maria fora ja del Mundial també, i tal com està jugant l'Argentina, jo Di Maria l'hagués vist també com un candidat claríssim a l'MVP d'aquest Mundial. I, òbviament també Neymar.
Jo crec que és difícil escollir el millor jugador d'aquest Mundial, pel que dèiem ara, pel que venim dient, d'aquests partits tan estranys, d'aquest Mundial,
difícil,
amb tanta sorpresa...
I també podríem posar dins de la carrera algun porter, eh?
Per mi, Thiago Silva. Segons el Mundial que ha fet, ha tret totes les pilotes. Sí.
Però clar, però amb l'elecció dels 5 MVPs de cada partit, Messi ha estat a totes.
Exacte. Llavors, però clar, com es fa això? Això és una altra cosa, com el tema de la pilota d'or, què es mesura, com es mesura, quins són els paràmetres...
El MVP dels partits és una votació que es fa popular, que vosaltres podeu votar per internet.
Sí,
sí. Sí. Tu entres a FIFA...
Votarem a Rojo.
I tu pots votar per l'MVP del partit.
Votar per Müller, que és la
seva
projecció.
Tothom pot votar, vota tothom. El que passa és que no sé si comptabilitzen els vots de la mateixa forma els populars, diguem-ne, dels tècnics, perquè voten els periodistes, voten així.
Però el Sergio, com a conductor del Sant Cugat a Fons, deu tenir més pes que
un ciutadà. El meu vot val un 10% més, però no passa res.
Vull dir que no sé com el comptabilitzen.
Perquè Higuaín, que havia estat tan a prop del Barça, segons algunes informacions, Jesús, ara ja no...
Home,
si està Luis Suárez lligat,
per davant, ja no hi ha...
Jo crec que era l'alternativa Luis Suárez.
David Luiz,
sí, però últimament, a les últimes hores,
no?
Deien que el Barça podria intentar fer una altra tentativa per David Luiz.
No ha fitxat ja pel PSG?
Eh?
No ha fitxat ja pel PSG, David Luiz?
Però, a veure, la Vidal també havia renovat pel Mónaco, eh?
Ah, sí?
Sí, i ara està...
I l'havien anunciat, l'havien fet oficial i havia sortit amb samarreta i tot, eh?
Ostres,
i els dos dies fitxava per l'Olympiacos, vull dir.
Però llavors hauria de ser aquesta la gran tentativa del Barça.
Pel tema Valdés, Jesús?
No ho sé, però que...
No sorprendria, no?
Que és difícil,
De Vidal, que...
David Luiz és difícil.
Que hagués empatitzat amb Valdés, perquè la FIFA, recordem, ha donat la raó a Valdés i a Ginés Carvajal, el seu representant, en el cas del Mónaco, incompliment del contracte que havien pactat. Valdés, ara, recordem, segons el Mónaco, no passa la revisió mèdica... I,
clar,
no,
com que la passi.
I no forma part de la plantilla de l'any vinent, que ha canviat tècnic també el Mónaco. Això segurament també doncs, haurà pogut influir, i segons sembla, potser El tema monetari no va tan bé.
No, com... jo què dius tu, que la Vidal els hi hagi fet la botifarra...
I hagi marxat de sobte
no seria estrany,
a l'Olympiacos un dia o dos dies després.
Dos dies després.
Valors no donen.
El mateix dia que renovava arribaven informacions des de Grècia que deien que estava per fitxar per l'Olympiacos.
A Mitchell.
I dèiem què passa aquí.
A Mitchell si no, li anirà bé.
En tot cas, queden 3 partits per acabar aquest Mundial i després d'aquests 3 partits el mercat de fitxatges farà un boom i llavors veurem noms per tot arreu, més del que estem veient.
4 partits, queda l'apassionant tercer quart lloc.
Ostres, boníssim. A veure...
Que és el partit que té que ser que més dur per un futbolista.
Bé, home, llavors pots posar a jugar a crut. Aquí sí que pots jugar de titular. En tot cas, la setmana que ve, última tertúlia esportiva del Sant Cugat a Fons d'aquesta temporada. Parlarem d'aquesta final del Mundial. Ho farem amb el Jesús Galindo, amb el Julien Tortosa i amb el Sergi Alemany. Els 3, moltíssimes gràcies, nois. I fins la setmana que ve.
Gràcies.
Vinga.
Sant Cugat a Fons, matins en xarxa amb Sergio Morales.